Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. És mig quart d'una. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. Com sempre, gràcies i benvinguts al Passeu sense trucar, la primera part que, com sempre, fem en directe des de Ràdio Valira, cadena pirenaica. Avui, que és dimarts, dia 21 d'octubre, ens queden 71 dies per acabar l'any i fem, com ja és habitual, el programa 2852. No és que fem habitualment el 2852, com fem habitualment aquí en directe aquest programa, clar. 2852. Sí. És que ho havia fotut el dia.
Ja l'havia liada.
Bueno, escoltin una cosa. Aviam. Paloma Lago. Sona Paloma Lago?
Sí?
Sí? Doncs serà iaia.
Ah, mira, felicitats.
Àvia.
Jo ja ho soc i tornaré a ser-ho.
Àvia. I l'Anna García Obregón serà tiàvia.
Sí.
Sí.
Clar. Bueno. Sí, bé, perquè no? Es va casar amb un germà de la García Obregón, la Paloma Lago, sí.
Per tant, doncs, tot queda a casa.
Sí.
Bueno, per una altra banda, tenim que el que havia estat copríncep d'aquí, del Principat, l'amic Nicolas Sarkozy, doncs entra a presó.
Sí.
Doncs, entra a presó. I està molt moda ara que els
em polítics... Em sap que estava molt content d'entrar-hi.
No, està molt de moda que els polítics entrin a presó.
Mare meva.
Sí, cada vegada és una moda més habitual, eh? Bueno, doncs la Carla Bruni, que és la seva dona, doncs ha compartit a les xarxes socials, etc, Instagram i companyia, doncs, bueno, ha volgut compartir aquesta entrada de la presó de Nicolas Sarkozy i ha seleccionat, es veu, uns versos d'un tema que va cantar en el seu moment, o que segueix cantant, quan li ve de gust, que es diu Le Separé. I també, d'altra banda, doncs, també va aprofitar per felicitar a la seva filla, que tenen en comú, que es diu Júlia, que ha fet que 14 anys. La veritat és que, doncs, com diu aquí la notícia, un diumenge, perquè això va ser el diumenge, res fàcil per la parella i per la família, en definitiva, no? Però ja se sap que qui la fa, doncs tard o d'hora la paga.
No sempre, però, eh?
No sempre.
Jo crec que no sempre.
No sempre. I després una bona notícia. Mira, una cosa d'aquelles que, de veritat, dius, carai, Taylor Swift, aquesta noia que està tan de moda, amb permís de Rosalía, que ja ha fet la presentació del seu disc. Tot i que es van quedar els fans amb les ganes de sentir-la cantar, però, bueno, escolta, allà a Times Square, bueno, una cosa fascinant, eh? Una cosa bestial, eh? Bueno, brutal, eh?
Brutal.
Sí, el nou disc de Rosalía, es veu ja. Bé, hi ha gent que no caga, ja t'ho dic ara.
Lux es diu, no?
Lux.
Sí, llum en llatí.
Lux, sí. Exacte. Bueno, doncs mira, la Taylor Swift ha donat $100,000 per tractar a una fan només de 2 anys d'un càncer raro. Cosa que, noia...
Doncs sí.
Sí, l'honora, eh? Sincerament, francament, molt bé per Taylor Swift. I després també la ex de Kevin Costner, doncs s'ha casat 2 anys després de divorciar-se de l'actor.
No, mira,
ves. Li va dir fa
coses
2 anys...
que passen...
Mira, queda't aquí fent pel·lícules de l'Oeste, que tant t'agraden, que jo foto el camp. I ara, doncs, s'ha casat la ex de Kevin Costner. Bueno, no sé, si vols dir alguna cosa més, vols afegir alguna coseta més, que hagis vist, que et faci gràcia...
Doncs la veritat és que no. No.
Bueno, doncs anem a recordar que avui el sol ha sortit a les 8 i 15 minutets, que se n'anirà a les 7 de la tarda, 4 minuts, que tenim 10 hores 49 minuts de llum diurna, que el punt més alt del sol El tenim a la 1:39 minuts, que temperatura avui 7 graus, avui feia fresqueta mentre esperava l'autobús, i tindrem una màxima de 20 graus. Ara, precisament, és una hora que s'està força bé el sol. La lluna ha canviat, avui és lluna nova, per tant, no veureu res perquè 0% il·luminada. O sigui,
no la veurem.
No la veurem.
Però potser veuran estels, no?
Hi és, però...
No es veu.
No. Li han apagat la llum. Bé, el refrany d'avui és aquest, que ara ens dirà la Candela.
Sí, i que hem copiat de Meteo Punadé. Es diu, de l'octubre al gener, la llagosta no val res.
Bueno, sempre ens queda el llamàntol, no?
Bueno...
Dic jo, o altres mariscos, Altres mariscos, Bé, deixa'm també que digui que avui torna la Champions.
Home, sobretot.
Sí, i que
no ens
a més ho podeu seguir aquí a les diferents emissores,
sí,
no?
Sí, i tant.
Per això.
Home, 6:45, com en aquí.
Avui sí.
Però què és aquest horari?
Bueno, hi ha dos partits que sempre juguen a 6:45, de moment. Un d'aquests partits és el que ens interessa, que és a les 18:45, Barça-Olympiacos, vale? I després, a les 9 del vespre, doncs, juga l'Arsenal amb l'Atlètic de Madrid.
Molt bé. Fins au.
Sí. A l'Arteta contra el Simeone. Mm. I també tenim el Villarreal, que juga també a les 9 del vespre a la Ceràmica i ho fa davant del Manchester City, és a dir, Marcelino Panivino contra Pep Guardiola. I també destaquem un altre partit prou interessant, que també juga aquests tots a les 9 del vespre, el Bayer Leverkusen contra el PSG de Luis Enrique.
No, PSG, has de dir.
PSG, el PSG.
El PSG.
Com diuen a Madrid, no? El PSG.
I el City.
I el City.
Manchester City.
El Manchester City, sí, sí. Bé, anem, si et sembla, a repassar una mica els titulars de la premsa.
Què vols, cinto de titulars?
Cinto de titulars. Els titulars.
Molt bé, molt
bé. Els titulars.
Començarem avui amb Digitalant, les notícies d'Andorra. Immigrants il·legals colombians estan treballant a la construcció a Andorra. Mm? No és cap novetat.
No, cap ni una.
Per desgràcia, ja és ben sabut,
I tant.
També s'estaven portant a Andorra peruans que passaven gana i sense dret a la sanitat. Mm. Això ho ha dit el president de l'Associació de Peruans d'Andorra, Lorenzo Castillo. L'Associació de Peruans creu que es van cometre delictes penals en importar treballadors sense cap dret. Mare meva. Mm-hmm. Mare meva. També assegur creix a Andorra unint-se a Global Risk i Generali i acusen d'avariciós un empresari resident per traslladar-se d'Espanya a Andorra. D'altra banda, Andorra la Vella podria arribar als 76.500 habitants, Andorra la Vella només, si es desenvolupa el pla d'urbanisme vigent. I també que Concòrdia lamenta la manca de transparència de govern amb, això portarà cua, amb el cos de l'Andorra Cycling Masters.
Sí, això...
Això portarà cua.
Sí, 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 sí. Aviam, a veure què passa. Bueno, el diari d'Andorra ens parla que hi ha un problema, una divisió a la corporació, en aquest cas, el conflicte dels pàrquings, doncs, que fractura el PS d'Escaldes, que ja hi ha bastant merder en aquest aspecte.
Exacte,
no?
Sí.
La consellera socialdemòcrata al Comú, Maria Carrizo, Maria Carrizo.
No ho sé, que té accent.
No, és amb C...
Amb C trencada?
Sí.
Carrizo.
Carrizo, no? Deia bé, doncs. Maria Carrizo, doncs, lamenta el silenci del partit en l'afer Pérez, I, per altra banda, doncs, aquestes tensions que expliquen el distanciament amb el company és anterior a la, exposició retirada. Tot això ja va començar amb tot aquell tema de les vinyetes aquelles del Charlie Hebdo,
sí, sí, sí.
I tot aquí, a partir d'aquí, doncs, bueno, s'ha desfermat com una mena de,
sí, sí.
De conflicte.
Déu-n'hi-do.
Que sí, que sí. Bé, després també ens diuen que els usuaris ja podran portar el telèfon, el passaport o bé fins i tot la targeta de la CAS. Uh-huh. Sí, 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 sí. Documentació a la, o sigui, a la cartera i més que la cartera, al mòbil, no? O sigui, podran fer totes aquestes gestions amb el mòbil. Per altra banda, també hi ha un nou acord amb una empresa espanyola, en aquest cas és Endesa, i FEDA blinda fins al 2031 comprar energia a Endesa a preu tancat.
Sí.
Una fórmula per mantenir tarifes, doncs, competitives.
Bueno, a veure si és veritat.
Sí, 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 sí. També Molné, que acusa el sindicat penitenciari d'embrutar la imatge de la presó. Sí, sí, sí. I després també, bueno, ja saben que va haver una caiguda brutal.
Ah, oh, sí, i tant.
Sí, sí, sí.
Ens va afectar a l'hora de fer pagaments amb tarja.
Sí, una fallida tècnica, sí, a més sí. A més crec que venia de part d'Amazon, que estava... Que
és, va haver bastants problemes ahir.
Doncs sí, doncs la incidència dels pagaments amb targeta altera els comerços durant aproximadament unes 2 hores, No es podia fer servir segons quines targetes, ni tampoc el Visum, ni totes aquestes històries. Bé, doncs això és el més destacat del Diari d'Andorra.
Anem amb l'altaveu. Bombers, banders i duaners cobraran un nou complement mensual per funcions permanents de 53,90 €. S'ha presentat el... ja no és Andorra Shopping Festival, sinó que és el Shopping Andorra, però continuem amb anglicismes.
Yeah.
Trist. I després hi ha penalitzacions per no parlar en català. Mm. Hem de donar exemple, jo crec.
Sí, sí.
Vaja,
sí, 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 sí.
Compra Andorra, per
contra
exemple.
Contra sentits que
podria
tenen.
Podria ser, no? Sí, incongruències.
Sí.
Torres defensa que el Shopping Andorra ha assolit l'objectiu de desestacionalitzar el turisme. El ministre posa en relleu que des de la primera edició, que va ser el 2013, que ja fa 12 anys, el nombre de visitants al novembre ha crescut un 64% i per això s'aposta per repetir l'esdeveniment enguany, que serà del 7 al 23 de novembre, amb una desfilada de moda que sortirà el Riqui a la part alta d'Escaldes com a plat fort.
Ah, sí? Sortiré jo?
No desfilaràs, tu?
Bueno, si em diuen que si m'ho demanen, jo...
Pagant, gust, eh? Pagant,
que Sant Pere canta.
Home, pagant,
i tant,
pagant.
Sí, sí, tinc que desfilar, desfilo.
Ah,
i
sí,
tant,
no,
i
sí,
tant.
Música en directe...
Molt
i,
bé,
bueno,
molt bé, molt
doncs,
bé.
Doncs coses així.
Ja,
també,
sí.
Un 60% dels candidats que participen en el Job Meeting d'hivern no són residents. I la Fiscalia que veu indicis de delicte en el cas del fons de pensió de la Massana i l'envia a Batllia.
Molt bé. El Bon Dia ens parla d'aquesta cartera digital que és per a tothom, serà operativa en el territori, aquí, i el govern vol extendre aquesta cartera digital doncs, a França i Espanya a finals del 2026.
Uh-huh.
És a dir, que si vas cap a un cantó o vas cap a un altre, doncs també puguis operar amb el mòbil.
Claro.
Bé, l'aplicació es pot descarregar tant pel sistema operatiu Android com també pel Apple.
Uh-huh.
Vale? Per configurar la cartera cal entrar-hi amb el certificat digital i confirmar els carnets. I permetrà fer tràmits si ha afegit el passaport i el carnet digital, tràmits, per exemple, a la CAS, a farmàcies, als CAPs, etcètera.
Sí,
no?
Bueno, sí.
No deixa de ser una comoditat.
I tant que sí.
Bé, després també hi ha també el Bon Dia, la notícia de que hi haurà ampliació de la presó a final d'any. I, per altra banda, també FEDA, que doncs, això allarga fins al 2037 l'acord per comprar Endesa electricitat a preu tancat. I la capital ja no vol arribar als 76.000 habitants.
Uh-huh. Sí, el que dèiem.
Sí, sí, sí. 76.000 habitants. La capital, eh?
La capital, la capital. Sí, sí, sí.
És una cosa realment espectacular. Però bueno, en fi. Bueno, doncs això és el més destacat tant al Diari d'Andorra com al Bon Dia pel que fa als titulars de les portades dels diaris d'avui.
Avui és Santa Úrsula, una figura venerada a la tradició cristiana.
Sí.
Una noia que va ser màrtir, llegendària, que segons la tradició va liderar 11.000 verges. La tradició explica també que va ser martiritzada a Colònia juntament amb les seves companyes. Se la considera patrona de les joves i estudiants i també de les universitats, a més de ser invocada per demanar un bon matrimoni i protecció contra malalties infantils. Hi ha un municipi anomenat Santa Úrsula, a Tenerife,
sí,
que celebra les seves festes patronals, clar, ara, a l'octubre, que és quan ha de ser, no?
Exacte, però on també se celebra Santa Úrsula, i a més bé, allò bé, és el poble de la Candela, que és Valls.
Sí, perquè és una data molt assenyalada pel que fa als castells.
Correcte.
També, eh?
Sí.
Tot ho acabem en castells?
Sí. Sí.
Amb castells, calçots, sí, sí, gegants, nanos i anar fent.
Això.
Doncs, si voleu veure bons castells, us diem que aquest diumenge tindrà lloc una diada castellera a la plaça del Blat a partir d'un quart d'una. Hi ha les dues colles locals, les joves dels Xiquets de Valls i la vella dels Xiquets de Valls. Però ja van començar la setmana passada totes les activitats per celebrar qui és la copatrona de la ciutat de Valls. Més enllà dels castells, també hi hauran, el que deia, gegants, correfocs, tot el bestiar, que en tenim molts. Mm. Tenim un lleó, tenim un os, tenim l'àliga.
Hosti, no t'oblidis de la mulassa.
La mulassa.
Conta.
També hi haurà el Fòrum Casteller. Sabeu que hi ha el Museu Casteller a Valls, com ha de ser. Hi haurà tallers, exposicions i activitats per nens i famílies. I, com us dèiem, aquesta festivitat està dedicada a la copatrona de Valls, Santa Úrsula, i des de fa segles, parlem de molt de temps, ha estat una cita que tanca el calendari tradicional de castells. Commemora la història i l'identitat de la ciutat.
Molt bé. Una cosa, ja a partir d'aquí ja es poden anar a menjar calçots, no?
A veure, com...
Temporada de calçots?
La temporada... Mira, precisament ahir vaig mirar de poder anar a un dels llocs que vaig sempre.
Sí.
Que per mi és el millor. Obren el 1 de novembre.
Ah, bueno.
Però diguéssim que...
Bueno, està a tocar, això.
La festa de la calçotada no és fins l'any que ve, fins l'últim dissabte de gener o el primer dissabte de febrer. Ah, no me'n recordo. Mm. Però també tenim la Calçofest.
La Calçofest.
Calçofest, que serà el 22 i 23 de novembre.
Ah, molt bé.
Que hi ha moltes actuacions, no hi poden faltar els Figaflaues, que són de Valls.
Ja t'ho anava a dir, no poden dir més a més. Canten una cançó dels calçots, no?
Això, sí, de tiets i tal. I també hi haurà, doncs, una calçotada tradicional,
popular.
15 euros, amb pitet inclòs.
Amb pitet inclòs.
Amb pitet inclòs.
Molt bé. Doncs, si voleu donar una volteta per Valls, ja sabeu que teniu Gresca i Xirinola.
Mm.
Bé, a banda d'això, avui és Sant Hilarion, també Sant Malco, Santa Cilina, Sant Viator i Sant Vendelino.
Mare meva.
Sí, uns sants una mica raros, sí. Bueno, felicitem també a Ricky Rubio, que fa 35 anyets.
Molt bé. Oi, que jove.
Sí, és molt jove. També a l'actriu Blanca Suárez, que en fa 37. També a un compositor fantàstic, musical, fantàstic, Alberto Iglesias, que en fa 70,
oh, i tant.
També a una influencer i empresària i multimilionària, Kim Kardashian, que en fa 45. I també una especial felicitació a una persona que jo m'aprecio molt, me l'estimo molt, vaja. i que vaig compartir doncs, moltes hores a la ràdio amb ella, que no és altra que la Glòria Serra, que ja ens fa 61 anys.
Molt bé, doncs moltíssimes Glòria. Felicitats a tots els que compliu anys i ens esteu escoltant també en aquests moments. Avui tindrem el Joan Marc Miralles amb l'univers del Miralles,
sí.
Però abans rescatarem una peça instrumental, com venim fent aquests darrers dies. Avui escoltem els Coco Steel and Love Bomb amb aquesta cançó, aquesta peça instrumental, Yachts a Man, Cult Adam Mix. Els Coco Steel and Love Bomb és una banda britànica que barreja els estils Van House, Deep House i Lounge. I recordareu doncs, que aquesta peça va ser banda sonora d'un spot que ara ja passa desapercebut, però que va tenir molt d'èxit.
Molt. Moltíssim.
I cada any s'esperava per Nadal, vull dir, eh?
Sí, i a més era un spot tot d'animació extraordinari. Un dels grans spots, almenys així ho considera el món de la publicitat, que s'han fet, doncs en aquest cas, per un producte com és el cava, no? És el Freixenet Cordon Negro, mm-hmm. I aquesta era la banda sonora d'aquell magnífic i meravellós spot més o menys dels 80.
Imagina't tu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A prop teu. A Andorra 2000 Carrefour és l'hora de l'extraestalvi. Avui el formatge Gouda tendre amb comí amb un 21% de descompte per només 10,90 € el quilo. I la gamba pelada congelada pesca nova de 240 grams amb un 20% de descompte, ara per només 4,29 €. I recorda, cada dia els frescos al millor preu. Avui dimarts, tota la fruiteria al 10% de descompte. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs sí, l'univers del Miralles, un dia més, no hi falta a la cita, en Joan Marc Miralles, que ja el tenim a punt, com sempre. Joan Marc, benvingut siguis.
Hola, bon dia, bon dia.
Benvingut, benvingut.
Com anem, Miralles, com estem? Com...
Oh, molt bé, molt bé.
Bé,
sí?
Com vols que estigui?
T'has preparat ja per el xou d'aquest vespre? Bueno,
el carrusel,
tarda, el carrusel
de la Champions.
De la Champions.
Ja porto l'uniforme.
Ja portes l'uniforme, no? Perquè el Joan Marc sempre porta la samarreta.
Sí.
Això no hi pot faltar, la samarreta, per veure els partits.
L'escut al pit, sempre.
L'escut al pit.
L'escut al pit.
Sí. Bueno, doncs, per cert, ens hem deixat avui la frase del dia, que la trobo fantàstica. És del gran Jacinto Benavente.
Sí, diu...
Ahí es nada.
El que és gelós no és mai gelós pel que veu, amb els ulls, veu, amb ve baixa. Amb el que s'imagina és suficient. és cert.
És veritat, això? És veritat. Bueno, però res, Joan Marc, anem a xerrar una mica de l'univers que t'envolta.
De l'univers del Miralles.
Sí, sí. I anem a començar parlant d'una cosa que... Pues bé, bueno, que ara darrerament se'n parla... Bueno, sempre se n'ha parlat, però darrerament se'n parla més perquè a final d'aquesta setmana hi haurà canvi d'hora.
Canvi horari, sí.
Anem a parlar del canvi horari.
Que sí, que no, que va sí, malament... Que...
Bueno,
sí,
ara, ara el Pedro Sánchez ha presentat
això
una...
Sí,
sí allà a Europa, a veure si li foten cas i aviam si l'hora ja es queda definitivament sempre amb la mateixa... perquè aquesta és una altra història que
clar, bueno, ara anem...
Quina? La d'hivern, la d'estiu...
Esclar, en, bueno, en quina clar, ens quedem,
clar,
vols dir, no?
Clar,
en quina
clar,
ens quedem?
Potser,
a veure, mira, si tu em preguntes a mi amb quina em quedo,
sí.
Jo et diria que em quedo amb la d'estiu.
I per què, amb l'estiu?
Pues bueno, perquè, perquè m'agrada més, i a més, vull dir, no sé...
Perquè els dies són més llargs.
Són més
però,
llargs,
però a l'hivern
sí.
No.
Seran igual a l'hivern, seran curts,
Ah, sí. Home.
Sí. Sí. No, és que si et quedes amb l'hora d'estiu no allargaràs el dia a l'hivern.
Ah, no?
No.
Hòstia.
I en canvi, si et quedes amb l'hora d'estiu, per exemple, a l'hivern, el 21 de desembre, en el solstici d'hivern,
sí, no farà més...
es farà de dia a Andorra a les 9:30 al matí.
Ah, no farà, però farà més calor?
No, la temperatura serà la mateixa.
No,
imagina't tu que surti el sol a 9:45 del matí, quina tristor.
No, sí, perquè a 9:45 del matí tothom ja ha començat la jornada laboral, els nens ja han començat l'escola,
sí.
Des de fa una bona estona, no?
Clar.
Ja, sí.
Per això hi ha aquest canvi. A veure, si hi ha un canvi d'hora, és perquè tenim diferents... diferents estacions. És un canvi estacional perquè tenim diferents estacions nosaltres. En realitat, el canvi d'hora només passa en els països que tenen diferència entre l'hivern i l'estiu a nivell de llargada del dia. Si et mires, no tots els països del món tenen canvi d'hora. Si et mires tots els països que estan a nivell dels tròpics i de l'Equador, no hi ha cap que tingui canvi d'hora. Per què? perquè l'hivern i l'estiu tenen la mateixa durada. No us hi serveix de res. El dia s'aixeca sempre a la mateixa hora i s'acaba a la mateixa hora, més o menys. Hi ha petites diferències, depèn de la latitud, perquè la latitud és important. Però, per exemple, a Estocolm, Suècia, a l'hivern el dia dura 4 hores. Aquí també, és que és igual com ho fiquis, s'aixecarà el sol tard i començarà i es pondrà tard. Es pondrà d'hora, vull dir. I a l'estiu tenen gairebé 20 hores de sol. S'aixeca el sol a Estocolm a les 3 del matí, a l'estiu, les 3 i mitja del matí, i se'n va a les 10 de la nit.
Imagina't.
Brutal,
això, eh?
Bueno, tu com a científic físic i tot això que ets, tu què recomanaries més, doncs?
I per què no fem com Hugo Chávez?
El d'hivern, doncs.
Això són decisions que són polítiques i sociològiques. Total. És a dir, adaptar els nostres ritmes biològics segueixen el sol, la llum del dia. Treballem millor amb llum natural, amb llum del dia, i doncs normalment ens aixequem quan es fa de dia i ens anem, o la nostra activitat disminueix quan es fa fosc. Quan no tothom, perquè hi ha molta gent que treballa de nit i treballa en ambients amb llum artificial avui en dia. És a dir, això ha anat canviant amb el temps. Però a l'origen del temps, estava regulat per la llum solar, per l'hora solar. En realitat, aquest invent que tenim ara, i això que us volia parlar, no us volia parlar tant del canvi de temps, el canvi d'hora, sinó de com hi hem arribat amb això.
A veure.
A l'origen, abans del segle XIX, a tot arreu hi havia la seva hora que estava delimitada o que estava regulada per l'hora solar. I a Andorra hi havia una hora, a París hi havia una altra hora, a Toulouse, a Barcelona, a Madrid, cada ciutat tenia la seva hora diferent en funció de l'hora solar. Quan viatjaves d'un lloc a un altre, tenies d'anar canviant el rellotge per adaptar-te a l'hora que hi havia en aquest lloc. Quan comença a canviar tot això, o quan comença a haver una revolució? En realitat, aquesta revolució comença quan el Regne Unit comença a ser una potència marítima. A finals del segle XVII, que s'estableix l'Observatori Real de Greenwich, el 1675, i aquí és quan els vaixells de la flota britànica, per poder calcular, perquè hi ha una relació molt estreta entre l'hora i també la posició en el qual estàs en el planeta. Perquè, a veure, el nostre planeta dona voltes al voltant de si mateix, dona una volta sencera en 24 hores, és a dir, una revolució de 360 graus cada 24 hores, i doncs podríem dividir el planeta en bandes de 15 graus, que es correspondria a una hora. Si divideixes 360 per 24, et dona 15. Cada 15 graus hi ha una hora de diferència. I aquí podries establir un sistema. Però els vaixells que estan al mar, per saber en quina posició estaven, com ho feien, doncs mires la posició, la més natural, la cosa més natural per mirar-ho és mires la posició del sol en funció, en el moment que està més alt en el cel. Això ho feien amb aquests instruments que tenen ells, que anaven mirant la posició del sol fins que veien que pujava i tornava a baixar a la posició del sol. Això t'establia, anotaven l'hora en el qual el sol estava més alt, i si tens una referència, i en aquest cas la referència per ells era el temps de Greenwich, i els vaixells britànics guardaven sempre un cronòmetre, un rellotge que estava en el temps de Greenwich, que és el temps de Greenwich, és quan el sol, en aquella època, quan el sol passava al meridià de Greenwich, meridià que avui en dia és el meridià zero, però que no ho era en l'època, però els britànics ho van marcar com a referència aquesta, quan el sol passava allà, eren les 12 del migdia. si tu mires el sol i et passa i el rellotge et diu que són les en lloc de les 12 del migdia, que són les 10 del matí, el rellotge de Greenwich,
Sí.
El sol ha passat al màxim a les 10 del matí. Vol dir que estàs a 30 graus de la referència zero. Estàs a 30 graus de longitud relativament a la referència de Greenwich. I doncs pots saber la teva longitud, en funció, és a dir, la teva posició en funció de la posició de Greenwich, i doncs et pots situar en un mapa. Per això es va establir, diguem-ne, aquest Observatori Real de Greenwich, el 1675, va ser el Carlos II, un ancestre del Carles III, que tenim avui en dia, que va establir aquest meridià de Greenwich. I l'Observatori de Greenwich es va ocupar de mantenir els cronòmetres, els rellotges dels vaixells dels vaixells britànics, que marquessin, que estiguessin sincronitzats, i doncs, clar, perquè si es desincronitzaven, tots aquests càlculs no funcionaven, doncs es mantenia això sincronitzat. El 1833 van establir fins i tot un sistema, que avui en dia encara pots veure si vas a l'Observatori de Greenwich, que està al costat de Londres. Tenen una bola que puja per una espècie de pal, una bola vermella, que es pot veure des del Tàmesis, que està baix, i els vaixells que estaven al Tàmesis ho veien. Puja la bola, puja, i a la una de la tarda la bola baixa. Això significava que era la una. I doncs els vaixells que estaven en el Tàmesis sincronitzaven els seus rellotges, la una, llavors se'n podien anar, i podien anar pues, a les Índies i on anaven, on feien el comerç els vaixells britànics. Sincronitzar els cronòmetres era força interessant a l'època. Això va evolucionar, per exemple, perquè el 1852, quan comença a haver el telègraf, aleshores es transmeten les senyals per telègraf, i poden sincronitzar rellotges a grans distàncies, no necessiten veure la bola aquesta que cau en l'observatori de Greenwich. Bueno, això, els vaixells, va ser una part important d'establir temps sincronitzats, és el temps marítim, diguem-ne, però la segona gran revolució és els trens.
Els trens.
I aquí també va ser a la Gran Bretanya, els primers trens van funcionar a la Gran Bretanya, la revolució industrial, els primers trens comencen a arribar, i què passa amb els trens? Com que cada ciutat tenia la seva hora...
Un xou.
Els de Bristol marxaven a l'hora de Bristol, els de Londres marxaven a l'hora de Londres, potser es creuaven amb una via... I clar, com que havien marxat a hores diferents, però diuen, passaré per aquesta via en aquesta hora, però aquesta és l'hora de Londres. El de Bristol deia, no, pues, jo passaré en aquesta hora, que és l'hora de Bristol.
Clar.
I al final potser hi havia un xoc, no?, perquè es trobaven a la mateixa hora, que eren hores diferents per ells, però era la mateixa hora en el moment de passar per la mateixa via, no?
Sí.
I en realitat hi van haver accidents per culpa d'això, tant a Anglaterra com als Estats Units, que també tenien aquest problema, que van desenvolupar la seva red ferroviària a meitat del segle XIX, i també, pues clar, a Nova York era una hora, a Filadèlfia era una altra, a Boston era una altra, i hi havia un xou terrible, i van haver morts per culpa d'això. Doncs el 1847, a Anglaterra, van decidir que s'acabava amb el xou dels horaris locals i que tothom aniria amb l'hora que dictava Greenwich, com feien els vaixells. Que tenien el cronòmetre, van dir, no. Tothom, almenys els trens, trens sortiran tots en aquesta hora, però marcada per l'hora de Greenwich. Durant molts anys, uns quants anys a Anglaterra, hi va haver merder, perquè l'hora oficial continuava sent l'hora local. I tenies l'hora del tren, el que deien el Railway Time, els trens sortien a una hora que marcava a Greenwich, però el teu rellotge, si el posaves a l'hora de Londres, et marcava una altra hora. I llavors, què passava? passatgers perdien els trens.
Perdien els trens, clar.
Clar, o sigui, ho caben, oi, tu, el tren sortia a les 10, però en realitat t'ha sortit a les 10 i 5.
Clar,
O les 10 menys 5, arribava tard, no? Aleshores, el 1880 van decidir que tothom passaria, és a dir, que l'hora legal seria l'hora de Greenwich, per tot el país, no només pels trets, sinó per tothom. S'havia acabat amb aquest tema.
Cadascú a la seva banda, no? Clar.
Però estem parlant del 1880, no estem parlant de fa molt de temps.
No.
És a dir, el 1880. El que van fer els anglesos, evidentment, ho van fer molts altres països. Van dir, home, això potser als Estats Units ho van adoptar el 1883, a Espanya, per exemple, ho va adoptar el 1901. Abans a Espanya, mira, ho he buscat a Barcelona, el 15 de desembre del 1891, a Barcelona, l'alcalde va decretar que l'hora oficial era l'hora que donava el rellotge de la façana de la Real Acadèmia de Ciències i les Arts, que està a les Rambles, està sobre el Teatre Poliorama. Si aneu a les Rambles, al Teatre Poliorama, i mireu a dalt, hi ha un rellotge, encara hi ha un panell que hi fica hora oficial. Era aquell rellotge que donava l'hora per tot Barcelona.
Ja veus.
Que no era la mateixa que la de Lleida, eh?
Ja, clar.
Clar.
I on va ser un decret reial del 1900 que va decidir que Espanya, a tot arreu, tindrien la mateixa hora, que seria l'hora de Greenwich, també. I va entrar, en efecte, l'1 de gener del 1901.
Vale.
Però a Barcelona, durant 10 anys, l'hora la marcava
el rellotge del Poliorama, no?
Sí, ho estic mirant ara, és molt curiós.
No sé si heu passat mai per les Rambles i us heu fixat en aquest rellotge.
Sí, i tant.
Però vaja, és per això que hi fica hora oficial, perquè va ser l'hora oficial.
Clar.
A França, per exemple, a França tenien també un merder amb els trens, però no van adoptar l'hora de Greenwich, que no li van dir hora de Greenwich, li van dir hora de París, fins al 1911. I, bueno, per exemple, Mèxic el 1922, a Holanda el 1940.
Guaita, tampoc fa tant.
No fa tant. A Aràbia Saudí, el 1962, van adoptar l'hora estàndard.
Ja, però això, Joan Marc, diguem-ne que aquests països adoptaven l'hora de Greenwich, no?, del meridià, no?, de Greenwich.
A veure, adoptaven l'hora de Greenwich, però, evidentment, no podien adoptar l'hora de Greenwich com a Greenwich, A Espanya sí, perquè el meridià de Greenwich, no sé si heu passat mai per Los Monegros.
Sí, senyor. Allà hi ha un...
Passes per Los Monegros, per l'autopista.
Allà hi ha un arc que ho indica ben clar.
Exacte. A través és el meridià de Greenwich.
Correcte, sí.
El meridià de Greenwich passa per una part d'Espanya, Passa per una part d'Espanya. Tot i així, entre Menorca, per exemple, i Vigo, a Galícia, hi ha gairebé una hora de diferència, perquè hi ha gairebé 15 graus de diferència en longitud entre aquestes dues zones.
Ja, això deu ser igual que a Canàries, no?, que sempre és una hora menys.
A Canàries és encara pitjor.
Encara pitjor, no?
És encara pitjor, encara hi ha més diferència.
Encara hi ha més diferència.
Exacte. Bueno, ja. Però tot i així, tornant al que dèiem, evidentment, no es podia quedar, no podia tothom tindre la mateixa hora. Llavors, no. El que es va fer és que el 1858 ja hi va haver un matemàtic italià que es deia Giuseppe Barilli, que no és Barilla,
No és la pasta.
Que ja va proposar allò que us deia jo abans, és com que la rotació de la Terra en 24 hores fa la volta, dividir la Terra en diferents fusos horaris, de 15 graus cadascun, i a cada fus horari afegir o restar una hora en funció de si estaves a l'est o a l'oest del meridià de Greenwich. Això, durant molt de temps, hi va haver molta discussió. El 1879, un matemàtic canadenc que es deia Sanford Fleming, ho va anar a proposar a la Conferència Internacional del Meridià, que és la conferència que va fixar que el meridià zero era el meridià de Greenwich. 1884, fins al 1884 no queda dubtat que el meridià zero és el meridià de Greenwich. I no va ser fins al 1912 que realment es va implementar aquesta distribució en fusos horaris, en els quals pues, hi havia el fus de Greenwich i després més o menys un, en funció de si estaves o menys un, o més dos, o més tres, en funció d'on estaves a la posició a partir de la posició, la teva ubicació a la Terra. I va ser el Bureau International de l'Heure, que es va instaurar a París, que va ser l'encarregat de marcar l'hora internacional o l'hora universal en funció de la posició en la Terra. Aquest Bureau International, els francesos mai van voler que es digués l'hora de Greenwich, perquè, clar, Greenwich és
a Anglaterra.
Entre França i Anglaterra sempre hi ha hagut una certa competició.
Sí, un tira i afluixa.
Un tira i afluixa, aleshores, a París tenien l'hora de París i al final van dir ni pa ti ni pa mi. Hora universal, hora universal. Farem l'hora universal París serà el responsable de guardar aquesta hora universal. Bueno, en principi tot això anava en funció de la rotació de la Terra, diguem-ne, en principi era miràvem el Sol, la seva posició en el zènit, en el moment de les 12 del migdia. El problema és que a Greenwich que el sol passés a les 12 del migdia a la seva posició més alta no passava gairebé mai. Llavors, el que es feia és fer una mitja, per això es diu GMT, Greenwich Mean Time, el temps mitjà a Greenwich. Es feia una mitja durant molts de dies i anaves marcant a l'hora. Però, tot i així, això és una cosa que no té massa precisió. Per què? Perquè la rotació de la Terra no és regular, la Terra està orientada en funció del Sol, o el Sol està orientat en funció de la Terra, com que la Terra que gira en funció del Sol, hi ha un àngul, no estem plans, aquest àngul també varia, i tot, això anava canviant massa, i llavors el que van decidir, en lloc de mirar el Sol, mirem estels, que estan més lluny, i quan passen a la mateixa posició, al mateix moment, a nivell de Greenwich, ho fem amb estels. I aleshores, a més, definir que el dia comença a la mitjanit, no comença al migdia. Perquè aquí estàvem marcant les 12 del migdia, val més començar-lo al zero, és a dir, a la mitjanit, que no pas començar-lo al migdia, al dia. I doncs, tot i així, va anar canviant aquesta definició i com vam definir el temps universal amb rotació, el temps universal amb rotació de la Terra, però el 1955 arriben els rellotges atòmics, i els rellotges atòmics tenen una precisió més gran que no pas la rotació de la Terra, que depèn d'altres factors geofísics, que fa, per exemple, que la Terra, la rotació de la Terra es va ralentitzant amb el temps. I, en canvi, els dies tenen de tindre els 24 hores, que són 86.400 segons. Si vols que els segons siguin sempre iguals, que ho poden ser amb els rellotges atòmics, pues amb la rotació de la Terra no funciona. Si agafes la rotació de la Terra, els segons no serien sempre iguals, si dividissis la rotació de la Terra. T'hauries d'anar canviant el segon. I això, evidentment, pels trens, pels vaixells i tot això, no és un problema, però per coses que van molt més ràpid, com poden ser els avions, o els satèl·lits o coses així, clar, és important que el segon tingui una definició fixa. Per això, a partir de l'any 55, el temps ja no és el temps universal definit per la rotació de la Terra, sinó que és el temps universal coordinat definit per els rellotges atòmics, es van ficar d'acord els americans amb els britànics, van dir, pues, aquest serà el temps amb uns rellotges atòmics de cesi que es van inventar en aquella època, i tot això es va adoptar, penseu, a l'any 1972.
Mare meva!
Sí, sí.
Fins al 1972 no s'adopta el temps universal, el temps que fem servir avui en dia,
sí.
Que fa servir internet, que fa servir el GPS, això s'adopta l'any 72. Sobre el canvi de temps, perquè anirem ràpid, si s'acaba el temps, el canvi de temps. A Espanya el primer canvi de temps l'adopten el 1918. Mm. El 1918. Durant una època va i ve aquest canvi de temps, i el 1949 s'elimina el canvi de temps, Franco l'elimina, el canvi de temps,
sí.
Però es torna a reinstaurar el 1974.
Mm.
A França es torna a reinstaurar el 1976.
Mm.
Aquest canvi de temps, el canvi estacional, es va adoptar en el seu moment, per exemple, el 1918, pel problema que no hi havia carbó després de la Segona Guerra Mundial, no hi havia penúria de carbó, i doncs s'havia de maximitzar les hores de sol.
Ja.
Per fer activitats, perquè si no hi havia calor no podies il·luminar, fer activitats.
Mm,
Doncs, ara, cal continuar amb aquest canvi? Pues avui jo no ho sabria dir, si cal continuar o no. O cal retornar a l'hora de sol, però clar, aleshores el problema serà que a l'hora de sol
la llum.
Tornarem al segle XVIII i no al segle XXI, cap al XXII.
Aleshores és complicat, això, no?
Sí,
saber exacte a veure amb què ho definim, no? Amb quin horari ens quedem.
Exacte. El que hem de fer és que tothom segueixi el mateix horari, la mateixa hora, i després, si nosaltres localment ens volem adaptar perquè estem en una latitud més o menys alta amb un altre horari, pues ho
poguéssim fer, no?
Fins i tot a Espanya potser podrien tindre dos zones de temps diferents, no? Si volguessin. Bé, si creues la frontera a Portugal des de Galícia, bé que has de canviar...
Una hora menys.
De canviar l'hora, no?
I tant.
Tot això són decisions polítiques, al cap i a la fi.
Com sempre.
Perquè estem en una hora més que l'hora solar, el que ens tocaria, bueno, això va ser per la Segona Guerra Mundial, bàsicament. Franco ho va adoptar el 1940 a Espanya, però França va fer el mateix.
Yeah.
França també està a l'hora més 1, a l'hora de Berlín, perquè quan van envair els alemanys van canviar l'hora de Berlín, i després, quan els alemanys van marxar, no van canviar cap enrere. És a dir que no.
Bueno,
ja. També es va quedar així. Bueno, va bé, no?, perquè es va més o menys amb les hores que nosaltres ens aixequem i ens anem
a dormir
o parem la jornada de treball, bàsicament.
Doncs, però amb tot i això, avui encara... El cap de setmana, el dissabte, dormirem una hora més.
Sí, canvi d'hora.
Dormirem una hora més, retrasarem el rellotge una hora,
exacte.
Ens acostarem més a l'hora solar, tenim l'hora solar més 1, o l'hora de Greenwich més 1, bueno.
Però no sé, jo, Marc...
Es farà de dia més d'hora.
Però també s'enfosquirà més aviat.
Vale.
Però clar, ara, avui en dia, si t'aixeques a les 7 del matí, és fosc.
Fosc i negre.
I tant, digue'm-ho a mi.
Joan Marc, moltes gràcies.
Gràcies, Joan Marc.
Visca el Barça.
Visca el Barça, sí.
I visca Andorra.
Adéu-siau.
Adéu, maco, una abraçada.